Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això, com no, és Volta de Full. I ja torno aquí. Ja ha passat quasi un altre mes i ens trobem al mes de febrer, el mes de la Candelera, Sant Blai ha passat, ara Carnestoltes, un mes doncs que el que ens ja estem més potser ja una miqueta més de temps al carrer, se va allargant el dia, i ara pues, ja comencen a haver pues, molts actes de festius, no? I comencem doncs dient que el febrer és el segon mes de l'any del calendari gregorià. És un mes poca solta, perquè arriba el carnaval, es bojarrats, perquè fa tot tipus de temps també. El curiós del cas és que en el seu origen, febrer, no era el segon mes de l'any, sinó l'últim, el 12è. Cal remuntar-se, doncs, al segle VII abans de Crist per trobar el primer calendari romà en temps de Numa Pompili. Febrer prové de la paraula febrarius, un ritual purificador que s'anomenava Februalia. Febrarius va passar del darrer mes de l'any al segon, per una nova organització dels mesos feta l'any 153 abans de Crist, per conquerir nous territoris celtíbers de la península ibèrica. Un canvi que ha perdurat fins a l'actualitat. Febrer acostuma a ser un mes rabiós, poc de fiar. Moltes dites d'aquest mes diuen que febrer té un temps canviant, que tant fa bo com mal temps. També, després d'un gener que acostuma a ser tranquil, les batzegades de febrer acostumen a portar grans glopades d'aire fred o directament onades de fred. I anem a les dites amb el fred com a element primordial són febrer, febreret, set capes i un barret. Pel febrer, abriga't bé. Pel febrer, un dia de sol i l'altre al braser. Pel bon febrer, la meva llenya guardaré. I pel febrer, posa la bufanda que fa fred. Un mes de temps molt variable i canviant, que també podem dir que el febrer és traïdor, borrascós i glaçador. De febrer n'hi ha pocs de bons. Febrer nou cares té. I molt de compte, la salut també pateix amb tant de canvi de temps. Qui tus pel febrer tossirà pel març i per l'abril també. Amb les febres de febrer el metge no hi pot fer res. I ara anem, donem la volta al full i anem a la literatura, perquè la literatura transmet molts valors. Us explicaré què és la biblioteràpia. La biblioteràpia considera que els llibres poden ajudar-nos a superar moments vitals complicats i poden tenir efectes terapèutics. Laura García, creadora de Book Life, promou aquesta disciplina i demana que la prescripció literària arribi als centres de salut. Però què és la biblioteràpia? La biblioteràpia és una disciplina literària que utilitza la literatura amb finalitats terapèutiques, sigui com a acompanyament o suport emocional. Aquest és un concepte nou a casa nostra, però en molts altres països ja fa temps que està en funcionament. El que fem a Book Life, i aquesta és la principal funció de la biblioteràpia, és escollir títols que ens poden ajudar i acompanyar en moments diversos de la nostra vida, com per exemple el dol, l'angoixa, la solitud, l'esperança, la resiliència, la por. La literatura ens pot ajudar a entendre i a transitar per totes les emocions i conflictes que ens acompanyen en el nostre dia a dia. A Book Life només treballen amb ficció, sigui novel·la, relat, teatre o poesia. La literatura té moltíssims avantatges. cognitives, d'aprenentatge, d'esbarjo, pot potenciar la imaginació. Però aquest vessant més terapèutic no és tan conegut i aquesta és la funció de la biblioteràpia i la prescripció literària. Pot arribar a ser un llibre el substitut d'una aspirina? Diuen que no, tot i que al Regne Unit, els metges de capçalera tenen un acord amb les biblioteques i recepten literatura i poesia a les seves consultes. Hi ha molta literatura que ens podria ajudar a superar tràngols, que en els centres de salut segur que veuen diàriament. Ara, l'angoixa està a l'ordre del dia, però no només a causa del Covid-19, passat, però encara està per allí una miqueta, sinó que fa molt de temps que és un mal endèmic de la nostra societat. Al marge dels medicaments i les teràpies que ja funcionen, poder complementar això amb els llibres seria meravellós. Durant els mesos de confinament, moltes persones comentaven que la cultura, i en especial els llibres, els havien salvat. Quin és, doncs, el poder de la lectura? Durant el confinament, la lectura va augmentar molt, perquè en els pitjors moments de la nostra vida, la lectura ens fa companyia. Durant el confinament, vam llegir molt perquè buscàvem respostes, buscàvem companyia, veure la nostra experiència reflectida en la literatura. La distància que dona la literatura a través de personatges que la majoria de vegades no existeixen, però que estan vivint una situació semblant a la teva, et permet profunditzar en temes que, a vegades, són complicats d'abordar o no comprens. Quins valors transmet els participants de la biblioteràpia? Doncs la literatura ens transmet moltíssims valors. Paciència, calma, esforç, tenacitat, però sobretot la literatura ens ofereix grans recompenses a escala individual i col·lectiva, perquè allò que llegim en els llibres sempre repercuteix en el nostre entorn. La biblioteràpia ens permet gaudir de la vida més íntima, perquè la lectura la fem sols i en silenci. La solitud i el silenci també són valors que ens van molt bé a remarcar en el dia a dia que vivim amb una agenda tan carregada de coses i de manera tan ràpida.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask.
Bé, i ara aquí he trobat un escrit de Jordi Julià i Garriga que s'anomena Ocells de febrer i que ara veré si ell mateix us el pot descriure.
Ocells de febrer. Una fletxa d'ocells, clavant-se al cel, hauria estat pel bard antic l'auguri d'aquells petits i obscurs errors a tema quan els déus descendeixen per jutjar. El trobador n'hauria fet l'anècdota del seu impuls poètic del bon temps, la lírica romàntica un patètic símbol del pas dels anys irredimible. I l'autopus modern hi veu la imatge d'humana lleugeresa i inconsistència de tanta vida fora d'un mateix. Aquests ocells, però, no són de lluny. No són grues, ni ànecs, ni cigonyes. Fan niu a prop, enmig de camps i boscos. I aviat la formació, d'ordre inexacte, es fon amb un estol que voltoneja, excitat i convuls, cases enllà. Són gavians argentats per sobre el cel, no pas d'un mar després de la tempesta, ni d'un port quan retornen les barcasses, sinó d'un gran abocador pudent. Rates de mar abans, són carronyers d'un món que es llança en munts d'escombraries. Definitivament, han emigrat de l'àmbit natural que els pertanyia, de la vida cruel, incerta, dura, cap a un constant estat del benestar, on la dieta és menys fresca i més segura, i on poden perdre el temps en barallar-se, sense raó aparent, potser per tedi, pel cos buit d'una nina, sense cap.
Thank you.
Bé, què us ha semblat? Bonic, no? Anem a la cuina ara, no? Sempre anem una miqueta a la cuina. Que ara, que, doncs, que fa fred i a casa s'està bé, doncs anem al sopar, sopars d'hivern. Sopars d'hivern que apeteixen, doncs, calentets i lleugers, no? Els requeriments nutricionals no varien massa entre hivern i estiu, de manera que en els mesos freds s'ha de buscar opcions calentets i alhora lleugers, no? I sobretot a la nit. A la nit, en general, és comú escollir per a les sopes aliments no gaire pesats i de fàcil digestió a fi d'afavorir el descans nocturn. També s'evita menjars copiosos per no haver de sofrir digestions pesades. No obstant això, a l'hivern venen de gust més els plats calents que temperin el cos, de manera que és fàcil oblidar-se de les amanides o les verdures fresques. La qual cosa de vegades produeix en els sopars un augment de l'ingesta energètica. Els requeriments nutricionals no varien en demasia entre hivern i estiu, de manera que durant l'estació més freda s'ha de buscar alternatives calentetes i alhora lleugeres, com les quals s'apunten a aquest article de sopars, no? El sopar és l'últim gran menjar del dia. Al nostre país es pren entre les 8, normalment, i les 10 i mitja. Això cada qual. Encara que això pot variar segons l'edat, la composició familiar, els torns de treball i l'organització de la persona al llarg del dia. Sigui com sigui, per afavorir un òptim descans, s'aconsella no retardar l'hora de sopar i evitar menjar just abans d'anar-se'n a dormir. Hi havia una estructura una mica sopar equilibrat, no? Perquè la dieta sigui equilibrada ha de contenir almenys dues racions de verdura diària, una en el menjar i una altra al sopar. Dos o tres peces o de racions de fruita al dia, un màxim de dos o tres racions d'aliments proteics cada jornada, carn, peix i ous, preferentment pocs grassos, cereals o fècules rics en fibra, tals com la pasta, l'arròs o el pa integral o els llegums, i evitar aliments com el sucre, dolços com a melmelades riques en sucre, begudes ensucrades, brioixeria i pastisseria industrial i aliments precuinats. Els experts recomanen repartir la ingesta alimentària al llarg de la jornada, fer per tant entre 5-6 menjars diaris, desjuni, mig matí, menjar, berenar i sopar, amb colació escassa després del sopar si passen moltes hores entre el sopar i l'hora d'anar-se'n a dormir. Tot això es afavoreix l'autocontrol del que es menja i distribueix la ingesta calòrica al llarg del dia. D'aquesta manera, els sopars han d'aportar un contingut calòric moderat i evitar excessos en el contingut gras. No han d'incorporar aliments hipercalòrics ni molt rics en sucre. En canvi, han d'abundar les hortalisses o les verdures, posseir un contingut moderat en aliments proteics i aliments rics en hidrats de carboni i assegurar una de les racions de fruites diàries recomanades. Sense sortir de la cuina, aquí he trobat una sopa de poma al curri. I les sopes a l'hivern, que és el que ve més de gust. I per fer aquesta sopa de poma al curri necessitarem 4 pomes golden, mig porro, mitja ceba, 2 branquetes d'api, una mica de curri, sal i oli. I com ho fem? Doncs agafem el porro, el pelem i el tallem a trossos. Fem el mateix amb la ceba. Tallem l'api a trossos ben petits, fins i tot la part de les fulles. Posem una olla al foc amb un fons d'oli i les verduretes que hem tallat a foc baix i tapat perquè es vagin fent i estovant. Ho anem remenant i quan ho veiem ben cuit i tou, i posem una mica de curri al gust i una mica de sal. I afegim les pomes sense pelar i tallades en 8 trossos. Les deixem tapades que s'estovin. Quan les toquem ja tovetes, i afegim aigua fins que ho cobreixi. Només si no... que cobreixi només, no? Si no ens quedarà una sopa igualida i no interessa tampoc. Ho deixem coure uns 10 minuts i ho traiem del foc i ho passem pel túrmix. Colem la crema perquè quedi ben fineta, ho passem per un colador d'aquells fins amb el cullerot donant voltes i permetent contra el colador, aprement contra el colador fins que tota la sopa passi i quedi una cremeta ben fina. D'aquesta manera acabem de treure i si ha quedat trossos de pell o llavors. Com sempre, feu-ne quantitats i guardeu-la a la nevera, que aguanta una setmana. El més important és guardar-la a la nevera de seguida, no deixar-la sobre els fogons, que aleshores és quan es faria malbé de seguida. I que aprofiti.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job.
Bé, i ara anem amb una espècie de conte que sempre dona... M'agrada portar aquesta espècie de contes, no, perquè dona que pensar, no? Dona que pensar. I es titula Els dos cistells. Diu que hi havia una vegada un vell i una vella. El vell tenia un ocell al qual estimava molt i al que cuidava moltíssim. Un dia, el vell va haver d'anar-se'n de casa per una temporada i li va demanar a la seva dona que cuidés de l'ocell i li donés menjar i beure cada dia. La dona li va prometre que ho faria i el vell va partir tranquil. Però la dona, preocupada només pels seus assumptes, es va oblidar de l'ocell i no li va donar menjar ni un sol dia. El treball de la vella consistia en arreplegar el blat i fer-lo assecar. Perquè s'assequés, el deixava en un bol en l'ampit de la finestra. Així van passar els dies fins que l'ocell, mort ja de fam, va mossegar les reixes de la gàbia, va escapar i es va menjar tot el blat de la vella. Quan aquesta es va donar, es va empipar tant que va fer marxar l'ocell de casa. Al cap d'un temps va tornar el vell i la dona li va dir que l'ocell s'havia escapat. L'home, que el volia molt, es va posar molt trist i en veure que no tornava va decidir anar al bosc a buscar-lo. Va buscar i va cridar l'ocell per tot el bosc fins que finalment va donar-lo amb ell. El vell li va demanar que tornés amb ell, però l'animal li va dir que ja estava bé al bosc. L'home es va quedar una estona fent companyia a l'ocell i quan ja anava a tornar a la seva casa, l'ocell li va posar davant dos cistells, un gran i un de menut, i li va dir que es quedés amb un cistell com a regal. L'home li va donar les gràcies. Si no puc fer-te canviar d'idea, dóna'm el cistell menut. I d'aquesta manera, l'home se'n va anar a la seva casa amb el cistell menut. En arribar a casa, li va explicar tot a la seva dona i va obrir el cistell. I quina va ser la seva sorpresa en veure que estava ple d'or, plata i pedres precioses. La dona, amb els ulls brillants de cobdícia, li va dir al vell: digues on està l'ocell, que jo seré més llesta que tu i agafaré el cistell més gran. La vella es va dirigir cap al bosc i va trobar l'animalet. Oh, ocell, quan et trobava a faltar, va dir la dona. T'he estat buscant tant temps que ara mateix vull un regal com a record d'aquest moment. L'ocell, que va fingir haver oblidat que la vella l'havia tret de casa, li va posar els dos cistells davant, un gran i un altre menut, i li va fer escollir. La vella, sense pensar-lo dues vegades, va agafar el gran i, avariciosa com era, se'n va anar sense donar-li ni les gràcies a l'ocell. Quan va arribar a casa, va ficar les mans en el cistell pensant trobar grans quantitat d'or i joies. Però quin va ser el seu ensurt en trobar-se al cistell ple de serps i escorpins que es retorçaven intentant sortir. I la vella es va espantar tant que va fugir de casa. I segons diuen, encara avui fuig d'un costat a un altre sense saber on amagar-se. Bé, i ara tornem a la poesia, al poema, no? I aquí n'he trobat un de bonics. A mi m'agrada molt la poesia, o sigui, totes les trobo boniques, no? I diu així, ara que dic m'agrada la poesia, doncs a mi m'agrada el febrer. És el mes dels dies rendables, és el mes de les llums especials, és el mes dels espàrrecs dels marges, és el mes de cremar els sarments dels ceps. A mi m'agrada el febrer, antesala de la primavera, que ens du els fruiters poncelles i noves verdors sota el blanc del desgel. A mi m'agrada el febrer, que ens promet jornades de festa, ens porta en safata a valls de carnaval i alleugera l'abrillament de l'hivern. A mi m'agrada el febrer, que anuncia albades sonades de vacances de Pasqua i de Rams, amb vetllades entranyables pel març. A mi m'agrada el febrer, que a poc foragita el fred i ens convida a obrir les finestres perquè entri a casa el vent juganer. A mi m'agrada el febrer, translúcid com un caramel, serè i cabal, i àgil i genial, el que es catapulta a viure totes les meravelles joioses de l'any.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in.
Bé, i ara que aviat suposo que passarem el febrer, avui porto unes dites sobre l'amor, no? Sobre l'amor, que diu: l'única manera que conec de parar el temps és un petó teu. Amb tu he arribat a tocar el cel quan estava al més profund de l'infern. I quan un parell d'ulls t'atrapen, per més que t'esforcis per sortir del seu encís, no podràs fer-ho. Tu ets la manera que té el món de dir-me el bonica que és la vida. El cor mai oblida el camí on va deixar els seus millors batecs. M'agrada l'amor de veritat perquè només conec una manera d'estimar. Milions de somriures al món i el teu és l'únic que em torna boig. Em van dir que no eres per a mi i jo els vaig respondre que a mi m'agradaven els reptes. Diuen que ja ningú s'enamora, que l'últim romàntic ha mort i que les flors ja no saben de gerros. Diuen que els petons amb els ulls tancats han passat de moda, que les cartes escrites a mà són massa lentes, que agafar-se de les mans és cosa de vells. Diuen que obrir-li la porta a una dona ja no està de moda perquè ara hi ha igualtat de drets. Diuen que s'ha de pretendre que un no sent res, que si et truquen, bé, i si no, també. Diuen que per a tot fa falta una cita, consultar el calendari, la data, l'horari, dos cafès sense sucre i paguem a mitges. Diuen que no hi ha diferència entre l'amor i el sexe i que allò d'estimar amb tota l'ànima és només teatre. Diuen que no estimem perquè ens fa por l'amor i encara que tinguin raó mai estaré d'acord. Perquè diguin el que diguin, aquí estic jo, escrivint-li a l'amor. Estimant, fent petons, sofrint, morint i ressuscitant, només per estimar de nou. Bé, i a vosaltres no ho sé, a mi se m'ha fet curt, no? Sempre se'm fa curt. Començo amb les meves històries, les meves coses, i fins aquí he arribat, no? Això és tot per avui. Espero que hagi sigut, si més no, doncs una mica entretingut, no, el programa d'avui. Recordar-vos, tan sols me queda recordar-vos que aquest programa es repeteix els diumenges i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. I ens podeu trobar també a la web, www.radiofalset.cat, o també trucant als nostres telèfons, que recordo que està a la vostra disposició, i que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135. I ara tan sols em resta donar, com sempre, les gràcies al Jordi Sol de Vila per haver estat al control i fer tot això pues, possible, no? I ens retrobem, si voleu, el mes que ve. Passeu, si voleu, aquest cap de setmana, no?, amb totes les ladis baixes que això comporta. Gràcies a tots per la vostra confiança, per escoltar, i que passeu un molt bon cap de setmana. Cuideu-vos molt i adeu-siau.